Les dues en punt, estrenem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
De 15 durant el mes de desembre i una única derrota en aquests 5 partits directes no han servit per arribar al Nadal fora del descens. Això sí, el Sabadell és ben viu i passarà aquestes festes a només un puntet de la permanència, passi el que passi. Avui el Tenerife Girona, si guanyen els canaris, serà instal·lats al 20è lloc, si no ho fan el 19è, però igualment el llindar el marca i el continuarà marcant el triple empat a 19 punts de Cartagena, Castellón i Alcorcón. Després de començar la temporada tan malament, amb el 0 de 15, era evident que la prioritat passava per arribar amb vida a aquesta aturada nadalenca i la reacció arlequinada és indiscutible. Hi haurà qui cregui que es pot jugar d'una forma o d'una altra, qui estigui més o menys satisfet, però ara com ara el centre d'esports és dins la pomada i amb una mitjana de gairebé un punt sumat de cada dos des que fa un mes s'iniciés aquest ritme frenètic de partits cada 3 dies, la cosa com a mínim pinta molt millor que no pas al principi de la Lliga. En total han estat 11 punts de 24 dins d'aquesta voràgine de jugar 2 partits per setmana, una mitjana que si és capaç l'equip sabadellenc d'allargar a partir del mes de gener servirà segur per distanciar-se de la cua. Abans, però, toca desconnectar. Els arlequinats ja són de vacances i no tornaran als entrenaments fins dilluns de la setmana vinent.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us envia una abraçada des del control de sol, Roger Benet. Som-hi.
Què es comenta a la recepció?
El Sabadell, com dic, ha iniciat avui vacances. De fet, des de fa un parell de dies la jornada encara no ha acabat. Després en parlarem a la segona divisió, però fins dilluns de la setmana vinent estaran descansant els arlequinats. Avui aquí farem números, escoltarem Antoni Hidalgo, sabrem també en quina situació passaran els sabadellencs aquest Nadal. Tindrem també waterpolo amb la Mati Ortiz, el nou centre gamer que s'ha fet a Can Llong, la Copa d'Espanya de Natació o futbol juvenil.
I fora de l'hotel?
El Barcelona ha guanyat la seva 7ª Copa de Futbol Sala i la 3ª de consecutiva. A la final, l'equip blaugrana va superar ahir el Jaén per 2-1 amb 2 gols d'Esquerdinya. Avui es tanca, com diem, la 19a jornada a segona divisió. Ho fa amb 3 partits, a les 7 a Anduba, Mirandés, Albacete, a les 9 al Molinón, Sporting de Gijón, Leganés, i mitja hora més tard a l'Heliodoro, Tenerife, Girona. A primera, en canvi, no hi ha futbol, sí a la Premier, Burnley, Wolverhampton a 2-7, Chelsea-West Ham a les 9. I victòria clara del Barcelona de bàsquet, 88-74 en el derbi davant la penya, en la tornada al Palau de Tomic i de Ribas. Abans d'aquest partit contra el Joventut, el tècnic blaugrana Zarunas Jasikevicius va obrir la porta a una possible sortida del base francès Ertel.
Han parlat en les últimes hores
Javier Tebas, president de la Liga, criticant el suposat projecte d'una Superliga Europea.
Si realmente hubiese una postura de muchos clubes 10, 12 de Europa queriendo marcar eso, sería mucho más público. Es que es clandestino, ¿no? Esa es la primera de todo. Se habla por aquí, por allá, escondidos en el bar, no sé. Desde luego, a mí no me consta que haya ninguna oficialidad. ¿Y por qué? Porque los argumentos fundamentales, porque es un proyecto que es inviable. Quien hable que eso es viable es que no conoce bien, por muy gran empresario que pueda ser, es que no conoce bien el business del fútbol, lo que se mueve alrededor del fútbol, tanto desde el ámbito jurídico institucional como desde el ámbito económico.
I a les xarxes socials.
Els horaris per la segona ronda de la Copa del Rei ja els tenim de manera oficial. Hi haurà futbol la nit de Reis, el dia de Reis i l'endemà de Reis. En el cas del centre d'esports, com era de preveure, la visita a la penya deportiva serà el dijous, dia 7 de gener, com ja us vam dir aquí a Ràdio Sabadell. Mateix horari, per cert, que el de la setmana passada a Can Misses, és a dir, a les 7 del vespre, però això sí, no a Eivissa, sinó a Santa Eulària des Riu. Podeu trobar aquest horari al Twitter de Ràdio Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Del Salernitana Virtus Entella, partit de la 14a jornada de la Sèrie B italiana que arrenca avui a les 9 de la nit.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exfutbolista del Centre d'Esports que no va passar precisament a la història vestint la samarreta arlequinada, Paco Sutil.
L'enquesta.
Última oportunitat del 2020 per guanyar una samarreta oficial del Centre d'Esports. Qui va ser el millor dissabte en el Sabadell 1, Castellón 1? Per participar-hi, ja ho sabeu, una piulada a Twitter abans de les 3, afegint l'etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Ara, el punt d'arrencada d'aquest Sabadell-Castellón. La Pilar Amarguru, l'acompanya Ever. La passada no és bona, encara la lluita el petit rei Lleó, l'amaga Guru, prou el xut des de molt lluny. Obligada a estirar-se el Baró Campos. Guru a la frontal, prova el xut. Un altre cop li queia la pilota, Guru. Bé, se'n va Pierre Cornut per velocitat, deixa en evidència Guillem Jaime. Uf, acaba d'escombrar l'entrada de Iago Indias, ha pogut trencar Guillem Jaime. No és broma.
Ui, bo.
I li ha pogut fer mal. Encara Marc Mateu s'endú el rebot. Marc Mateu a la frontal, el xut. Macalla, baix. 2 minuts d'afegit, confirmats. La posa Marc Mateu molt llarga, la rematada i el gol. Doncs la rematada molt passada de llarg, arriba Neko Satrústegui per superar la marca, per sorprendre la toca i en Macay, però es cola cap a dins, marca el Castellón, marca Neko Satrústegui en l'afegit de la primera gerra d'aigua freda, Sabadell 0, Castellón 1. Satrústegui tocarà remuntar, perquè munta la contra Josep Senyé, perseguit per Adri Cuevas, precisament, encara Senyé, obrint cap a l'esquerra, arriba Marc Mateu, treu la centrada, Marc Mateu, primer pal! Ui, 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 no ha arribat Senyé per un pèl, eh? Arriba el Búfal, amenaça la centrada, la posa Víctor, al punt de penal, intenta donar la volta, Guru de cara, el xut! Fora, Stoichkov! Llançament que es va tancar ni molt, Macay se li escapa! Sobre la línia, salvat Macay. Uf! El jugador cedit pel Mallorca. La centrada, punt de penal, la pentina Guru, ja fora de joc de Guru. Gol, 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 fora de joc. No val. Posa-la bé, la posa al punt de penal. Guru! Quin cop s'endú Guru! Diu l'àrbitre que cop amb cop. Doncs aquesta s'haurà de revisar, perquè si ha rematat joc aturat...
No cal ni revisar, pràcticament.
Ni revisar-la. Passada llarga de Pierre Cornut, perquè salti Edgar, la pentina Néstor dins l'àrea. Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol! Gol, 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 del Forçut! Havia de ser un de Castelló! Com l'ha trencat! Amb l'ànima! Queia del cel! No pot fer-hi res, Álvaro Campos! Gules de Néstor Querol! Veure per creure, de nou! Marca el Forçut! Sabadell 1! Castellón 1! Guru amb Néstor, Néstor amb Boniquet, Boniquet amb Pierre Cornut, pengem una. Només demano penjar una i per què no que soni la flauta. Sí. La penja Néstor, la busca Edgar, se li repenja la pilota a la frontal, Edgar va per terra, s'ha acabat el partit. Salva el Sabadell un punt, però aquest punt pot saber molt i molt bé per sensacions, no tant potser per classificació, un equip que ens havia acostumat encaixant els últims minuts, ens està acostumant ara a viure de nou amb atacs de cor permanent. L'abraçada de tots ara amb Néstor Querol ha marcat el Forçut, ha empatat el Sabadell in extremis per tancar l'any amb aquest punt.
Hotel Suís.
Com per tancar la ràdio, a pocs minuts del final de partit, està el Centre d'Esports entre el tram inicial de Lliga per culpa dels ensurts que ens vam endur. I Pau Ituri, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
I ara, que són 6 gols consecutius del Sabadell del minut 75 endavant.
Nah, és que és una autèntica bogeria, com està capgirant la truita al Sabadell. I no només això, és que t'hi pares a pensar, per exemple, el minut 90 del partit contra l'Alcorcón, com estava l'Alcorcón i com està ara? T'hi pares a pensar al minut 92 de partit contra el Castellón, com podria haver estat el Castellón i com podries haver estat tu i com està la situació ara? I la veritat és que el Sabadell ha tret Dos empats amb regust a victòria, més enllà també, evidentment, de la victòria a Cartagena, no? Però sobretot aquests dos partits, faré un petit spoiler, eh? Després a l'ABC parlarem del dèficit que té el Sabadell a la nova Creu Alta. Però com està costant treure partits, treure resultats, treure punts a l'estadi de la nova Creu Alta? Per mi són dos punts que, clar, és un balanç pobre, però a l'altre cantó de la balança fa que un rival directe no sumi de 3 en 3, per tant, crec que la valoració ha de ser positiva.
Ho deia fins i tot més enllà de la classificació, perquè sempre diem que en el futbol aquell tòpic que diu que tot torna, si tens paciència i si continues insistint, al final el que et treuen per una banda te'l torna el futbol per l'altra.
Ja sigui
en forma de decisions polèmiques arbitrals o en forma de gols a última hora, això al final que diem que si se t'acumulen 3, 4, 5 gols seguits en el tram final de partit, tranquil que a la llarga tornarà. Poc ens imaginàvem que això seria gairebé de 0 a 100, perquè és que no hi ha hagut gris, ha hagut de negre a blanc directament.
Mira, faré un altre spoiler. Són 8 partits, o comptabilitzàvem 8 partits que se li havien...
Aquest ritme la gent apagarà la ràdio, perquè ja m'ho explica tot el Pau.
No, però és una sensació estranya, no? No sé si tu també la tens, Adri, perquè fa 48 hores del partit pràcticament, i com veníem d'un tram super exigent de partits, sense respir, què t'he de dir a tu, amb Copa del Rei al mig, fins i tot, però no et fa la sensació aquella com que de cop s'ha calmat tot?
Sí,
hi ha com
una
calma tensa, però com allò de dir dues setmanes de treva, de desconnectar en certa manera de futbol.
Avui pensava que els jugadors del Sabadell ja són de vacances, de fet, els que van anar més ràpid, doncs segurament el mateix dissabte al vespre nit ja van poder enfilar cap a casa. Clar, si les restriccions ho permeten, etcètera, però vaja...
Depèn de cada comunitat, això...
Correcte, però que al final, en condicions normals, en aquesta voràgine d'haver jugat 9 partits en 27 dies, del 22 de novembre al 19 de desembre, 9 partits, és una autèntica animalada, és que avui estaríem parlant ja de demà partit, segurament, no?
Sí, estaríem en prèvia de partit.
Ara sembla que ha passat un món ja de l'últim partit, que és abans d'ahir, que fa un parell de dies no arriba encara, falten un parell d'hores per les 48, però és que, clar, la inèrcia ha estat tan bèstia que ara és com ja tocava també parar una miqueta, tenint en compte que encara queden partits avui, els hem comentat abans i ara repassarem una mica com queda la classificació, però ha anat tot tan ràpid que ara és com una setmaneta per digerir això abans que dilluns de la setmana vinent, d'avui en 8, el Sabadell torni als entrenaments.
És que tu deies també, en aquesta voràgina, les dinàmiques que normalment al futbol, en el món del futbol, solen ser més perllongades en el temps... Aquí han canviat d'un dia per l'altre, perquè ho dèiem, són 8 partits del Sabadell perduts a última hora, a l'últim quart d'hora, si agafem com a referència a partir del minut 75, i ara venim de 4 partits consecutius, Alcorcón, Cartagena, Copa del Rei, Ibiza, Islas Pitiusas i Castellón, on el Sabadell ha rescatat punts, o fins i tot un passi, a la segona ronda de la Copa. En aquest últim quart d'hora són 6 punts. El balanç encara està força desequilibrat, però bé, com diem, això és un joc de dinàmiques moltes vegades i el Sabadell no se sap com, doncs està trobant el camí dels punts, de les victòries, dels empats, en els últims trams de partit.
El primer titular, el Sabadell, passarà aquest Nadal, aquestes festes, dins del descens.
Sí.
El segon titular, faig un altre spoiler, ja que la cosa anava de trepitjar el que tindrem després. El Sabadell és ben viu, sobretot tenint en compte que va començar, com va començar la Lliga, amb un 0 de 15, que hi van haver moments, és cert que no a finals de jornada, sinó en partits pendents, etc, però que t'havies vist fins i tot a 5 punts de la permanència, i en canvi, repassa'm una miqueta com ha quedat tot, després sobretot de la victòria de l'Alcorcón contra el Cartagena ahir a Santo Domingo, i a l'espera del que succeeixi avui contra el Tenerife, que pot alterar quin és el teu lloc a la taula,
correcte,
però no la distància.
Però no la distància. La distància, és a dir, el titular, com tu deies ara fa uns instants, el Sabadell passarà el Nadal, les festes, a només un punt de la salvació. Si el Tenerife es fica al mig o no, ja dependrà del resultat del partit d'avui. Ahir es va jugar l'Alcorcón 2, Cartagena 1, recordem, el Cartagena, canvi d'entrenador, ahir amb tècnic interí, partit resolt de manera pràctica dels d'Anquela, de fet el gol del Cartagena arriba en l'últim minut, de la Dizorrilla, i com diem, l'Alcorcón ara mateix...
I de manera prou... O sigui, al final el partit va ser una mica estrany, però vaja, ben merescut per part de l'Alcorcón, gols un pèl estranys. De fet, el Cartagena estava pensant, es va fer el gol en pròpia contra nosaltres, i el gol de l'Alcorcón al segon també va ser prou curiós, perquè és una pilotada que toca el genoll del jugador de l'Alcorcón i acaba entrant pràcticament sense voler, o sigui que el partit va ser curiós. curiós.
Sí, i com diem, l'Alcorcón avança al centre d'Esport Sabadell a la classificació. Avui hem d'estar pendents de dos dels tres partits que tanquen aquesta 19a jornada. Mirandés-Albacete a les 7, ni que sigui perquè l'Albacete està per sota del Sabadell a la classificació. Si perd avui l'equip de Manxec, ja se li complica molt la cosa. Queda tota una volta sencera, però...
Recordem que Alejandro Menéndez, l'entrenador, acaba d'aterrar amb prou feines com per perdre el primer partit i ara ja afrontar el següent, però que l'Albacete ha canviat ja dues vegades d'entrenador, sí. Tres tècnics a la banqueta manxega i ni així.
Fa la sensació que mala pinta, si perden avui a Andubà, perquè a més hauran de passar tot el Nadal amb aquesta mala maró. Sobretot a quarts de 10 de la nit, a l'Heliodoro, Tenerife, Girona, i com deies tu, pot alterar la classificació del Centre d'Esports Sabadell, ara mateix, insistim, empatat a punts amb el Tenerife, és a dir, si el Tenerife perd, el Sabadell anem a fer els comptes ràpids. Si el Tenerife perd, el Sabadell passa el Nadal 19è. Si el Tenerife empata o guanya contra el Girona, el Sabadell serà antepenúltim, serà 20è, segur, 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 a un punt de Cartagena, Castellón i Alcorcón, i si empata el Tenerife, doncs també a un punt dels de Ramis, dels tinerfenys, però com diem, podem tocar fusta, Adri. Si algú ens hagués fet signe després del 0 de 15, està en descens però a un punt només de la salvació, ben tret al cap ja en aquestes últimes setmanes, hauríem firmat tots plegats. Vull dir,
amb l'empat del Tenerife, empatats a la classificació.
Empatats a la classificació.
Sí, sí, 18 punts pel conjunt canari i 18 pel Sabadell.
És veritat. Estava fent el càlcul malament perquè el Sabadell, evidentment, l'últim partit el va empatar. Per tant...
Sí, sí, té un puntet més ara mateix,
correcte,
abans de començar
correcte,
la jornada,
correcte, sí,
i recordem que estava fora del descens, precisament empatat amb el Tenerife abans d'aquesta última jornada.
És a dir, només en cas de victòria del Tenerife superaria el Sabadell, perquè en l'empat el Sabadell té la baraja guanyat al Tenerife.
Això mateix. 2 minuts per sobre d'un quart de 3 en directe a l'Hotel Suís d'aquest dilluns, dia 21 de desembre del 2020. Una miqueta de ressaca de la igualada a última hora del Centre d'Esports amb aquest gol de Néstor Querol, la setmana fantàstica del Grau, que sí. Feien broma durant la retransmissió, no sé si ha marxat cap a Castelló o no, si ha pogut tornar cap a casa o no, però tu...
El veig amb una gorra al carrer amb ulleres de sol, intentant passar desapercebut.
Un castellonenc i exorellut empatant contra el Castellón en el minut 93 abans de, qui sap, si tornar de vacances a Castelló, a casa seva, o sigui que no sé si el bo del Néstor està per allà o no, però vaja, intueixo que avui entre Néstor Querol i Antoni Hidalgo viurem, no?
Sí, demà parlarem molt del 2020 de Néstor Querol, perquè sincerament és tota una assegurança i també m'estic avançant el que escoltarem a l'abecedari d'aquí uns minuts, però el tram final de Néstor Querol ha estat l'home més destacat del Sabadell en aquesta última setmana i sobretot aquesta sensació que és una assegurança, va fer el gol de l'ascens i demà repassarem el que ha estat aquest 2020 de Néstor Querol. Però d'entrada deixem rescatar un parell de fragments, tant de Néstor com d'Antonio Hidalgo, tots dos parlant del mateix, que el punt és molt important, un empat just, i sobretot perquè el rival, el Castellón, no suma de 3 en 3.
Com hem dit durant tota la setmana, no? Era important treure punts. Crec que hem estat, ha sigut un partit molt, molt igualat, amb ocasions per les dues parts, i crec que al final acabar l'any puntuant, no? Després de tots els partits que hem tingut que no hem pogut treure cap punt, crec que és important.
És un punt molt important perquè és un rival directe que no suma 3 i no treu massa distància. Jo crec que ha sigut un resultat just per lo vist en el partit.
Per tant, resultat just.
Sí, aquí estic molt d'acord, pel que és veritat.
Sí, sí, sí. És cert que per moments es va veure més còmode el Castellón, però també és veritat que va proposar poc i que sobretot va generar menys. O sigui que al final, en aquest sentit, el repartiment de punts arriba a última hora, quan estàs assaborint ja, si ets orellut, la victòria, i fa ràbia, en aquest sentit, si ets el rival, però tot i així crec que havia fet mèrits al Sabadell per poder, com a mínim, tenir algun puntet dins d'un partit que tampoc és que fos brillant,
no,
ni molt menys.
De fet, és més potser els pocs mèrits que va fer el Castellón per endur-se els 3 punts, que sí que és veritat que en la proposta es va sentir còmode en la primera meitat, però per mi a la segona el Sabadell va tenir alguna arribada més, i el que diem sempre, més per empenta que no potser per cap, però el Castellón també va fer aquesta passa enrere que va permetre que el Sabadell doncs tingués aquesta oportunitat al final d'empatar el partit.
Va, t'estalvio feina. Escoltem Antonio Hidalgo parlant precisament del que deia ara fa un moment el Pau Vitori, el tema d'estar ben viu, sobretot venint d'on veníem, i amb aquesta ratxa de 6 gols consecutius, els 6 últims, anotats del minut 75 endavant. Antonio Hidalgo.
Són punts importantíssims. Sí que és cert que
que una altra vegada els partits ha anat en contra. Per això vol dir que l'equip està molt viu, que creu molt en el que fa, en un partit que quan tu confrontes dos sistemes molt similars passen molt poques coses.
Doncs dos esquemes similars, evidentment, perquè el Castelló no es va adaptar al Sabadell, canviant una miqueta la seva distribució tàctica per jugar gairebé com si fos un mirall del sí. Sabadell per moments.
Jo crec que va sorprendre, en certa manera, que Marc Mateu en alguns moments en fase defensiva actuava més com un lateral, que no pas com Satrústegui, de fet pot jugar ha jugat molts anys com a central també en la seva carrera, per tant sí que va sorprendre en certa manera, o tenia ben estudiat Òscar Cano que el Sabadell per on fa mal sobretot és a les bandes, per tant va ser un partit tàcticament prou ric. I sí que és cert que el Castellón, Adri, els qui hem anat seguint més en aquest primer tram de temporada, primer proposava molt amb l'estil Òscar Cano, que és molta, fins i tot abús de la pilota, no? Del control de la pilota, però en les últimes jornades ha anat mutant, potser arrel d'aquesta ratxa negativa de derrotes que va tenir a mitja primera volta, podríem dir, però sí que és cert que és un Castellón més adaptat també a la categoria, que és un concepte que ha insistit molt, o no ha incidit molt també Antonio Hidalgo en les últimes setmanes.
I ha parlat d'aquesta voràgine que dèiem ara, no? D'aquests partits fins a 9, comptant el de Copa en 27 dies, del 22 de novembre al 19 de desembre. Ja ha dit per activa i per passiva en diferents rodes de premsa el de Canovelles que és una plantilla que està poc acostumada a això i que, per tant, costa de digerir tant partit de manera consecutiva, encara que els números, déu-n'hi-do, aquests 11 punts de 24 a la Lliga, més la classificació per la segona ronda de la Copa del Rei, de la qual hem de parlar després, per cert, Pau.
Sí.
Però, vaja, al final, això ha provocat un desgast, no?
Ha provocat un desgast. Sí que és cert que en l'últim partit hi havia molts jugadors que no havien viatjat a Eivissa entre setmana, a Can Misses, per jugar el partit de Copa, però estic en aquest punt també de desgast mental, no? Més que desgast físic per un vol que és aquí al costat, és aquest desgast mental fins i tot pels jugadors que es queden aquí, d'ara entrenar, fer un entrenament de recuperació, però d'altres han de fer un entrenament prepartit. Total, que fins dijous no tornes a tenir tots els efectius aquí, no pots dir, escolta, anem a centrar-nos 100% en el partit contra el Castellón. I Antonio Hidalgo el mateix dissabte va reconèixer doncs això, que aquest tram havia estat brutal pel que fa a la càrrega de minuts i a la càrrega també psicològica.
És molt important sumar cada setmana. Aquests punts al final de la temporada seran tindran molt valor i jo crec que estem vius, jo crec que ha sigut mentalment i físicament aquest tram des del començament de la temporada fins avui una bogeria de partits, ens ha portat al límit.
Doncs al límit ha arribat el Sabadell, però la veritat és que continua nedant a contracorrent, però té a tocar ja la vora, un puntet només, com dèiem, a les portes de la festa, a les festes de Nadal, amb els equips ja gairebé la majoria de vacances, incloent-hi el Sabadell.
És que fins i tot Antonio Hidalgo ho englobava des del mes de setembre. No oblidem que el Sabadell va començar una setmana més tard, va començar al setembre, a la tercera setmana, és a dir, en 3 mesos clavats has hagut de jugar 19 partits més el de Copa del Rei, 20. Clar, 20 partits en 12 setmanes, doncs podem fer el càlcul aproximat, que és dos partits pràcticament cada setmana.
Evidentment, tens molts més recursos que equips de tercera divisió, però ho fèiem el símil l'altre dia a la retransmissió del Sabadell en joc del partit de Copa. L'Ibiza Islas Pitiusas havia jugat només 6 partits de Lliga quan va arribar a la primera ronda de Copa del Rei, quan el Sabadell en portava 18.
El triple.
Clar, és el triple, evidentment, amb un futbol professional que et permet tenir segurament una dimensió molt més gran de plantilla, molts més recursos, jugadors professionals, etc, però és el triple de partits en la mateixa franja, en el mateix calendari, en els mateixos 3 mesos que deia ara el Pau Vitorí. Hem parlat de Néstor Querol, hem parlat d'estar ben vius, doncs tot això i una mica més, avui el Pau Vitorí és el que ha rescatat en el seu particular abecedari.
L'abecedari arlequinat.
De deures, un dels principals que s'endú l'equip al 2021 és el rendiment a la nova Creu Alta. Ras i curt, el Sabadell és el pitjor local de la Lliga. En 10 partits al Temple, els homes d'Antonio Hidalgo només han estat capaços de sumar 8 punts, un menys que l'Albacete, el Carlos Belmonte, i 2 menys que el Màlaga, a la Rosaleda, i el Cartagena, a Cartagonova, tots amb un partit menys. També és cert que a partir del gener passaran per Sabadell el 14è, el 16è, el 20è, el 21è i el 22è actualment. D'èpica, s'està abonant aquests finals al centre d'esports i en certa manera ja té mig eixugat el deute dels gols a última hora. Abans de l'Alcorcón eren 8 partits perduts en el darrer quart d'hora. Comptant el duel contra els madrilenys i l'eliminatòria de Copa, ja van 4 partits consecutius empatant o guanyant en el tram final. 6 gols en total que confirmen que aquest és un esport de dinàmiques.
N.
De Néstor Querol, té 33 anys, el 2015 jugava al San Pedro a la Preferent Valenciana i a segona divisió segueix sent una autèntica assegurança de vida. Castellonenc i exorellut, l'atacant arlequinat, ha viscut la seva setmana fantàstica, primer amb un golaç olímpic a la Copa a Can Misses i dissabte anotant l'empat en el minut 93. 2020 quedarà marcat com el seu any. Per sempre, en els llibres d'història del Sabadell, el gol d'ascens a Marbella.
Bé baixa.
De viu i ben viu que està l'equip, per molt que algú s'encaparri a pensar el contrari. Amb el 0 de 15 de sortida i sense aquest 0 de 15 fins i tot, tots hauríem signat arribar a l'aturada nadalenca a només un punt de la salvació i havent arrossegat la resta de rivals acabats d'ascendir a aquesta lluita. Després dels torrons, tocarà prémer l'accelerador i patir fins al final per salvar la categoria. L'objectiu, no ens n'oblidem, d'aquest centre d'esport Sabadell.
Amb la veu del Pere Gallifa i la signatura del Pau Vituri, aquest abecedari que destacava, entre d'altres, dos noms que m'he apuntat aquí, noms propis, Néstor, que era el d'una banda, de l'altra, Nova Creu Alta. És segurament el gran dèficit que té el Sabadell, pitjor local de moment del que portem de Lliga.
Sí, amb diferència, fins i tot. Sí que és cert que només ja com escoltàvem un punt respecte al segon en aquest rànquing, però sí que és cert que els perseguidors més immediats han jugat un partit menys a casa que no pas al centre d'esport Sabadell. Per tant, crec que és un dels principals dèficits a corregir durant el 2021. Durant la segona volta, recordem que encara per tancar la primera toca jugar contra el Lugo i no sé si estarà condicionat o no, no, això ja ho deixo més a qui en tingui coneixement, a la possible presència de públic als estadis. Evidentment, el rendiment podria millorar, no? Si l'equip notés en directe el caliu dels seus, o potser en moments puntuals no s'haurien rebut segons quins gols, però bé, com d'això no en tenim massa notícies al respecte, el que diem sempre, futbol ficció, i el que ha de fer l'equip és intentar, com diem, millorar aquests números, perquè és una reflexió que hem fet també en les últimes setmanes. Els punts del Sabadell fora de casa són d'equip de la zona mitjana que mira cap al play-off. A casa són de cué i lluny de treure el cap del descens, però bé.
De fet, jo vinc d'Eivissa i allà en 24 hores vaig veure dos partits amb públic a les graderies el
estrany,
dia del
no?
Sabadell. Sí, bé, estrany. És tornar a lo de sempre, clar, al final lo estrany és lo contrari, no? És anar a un camp i que no hi hagi gent. Però sí, és estrany sobretot per la distribució, perquè estàs a l'estadi, sobretot el dia següent del partit del Sabadell, que no hi va haver tant de caliu, el dia de la Unió Deportiva Eivissa, que és l'equip de segona B, sí que hi havia més gent, unes 1.300 persones, 1.400, contra el Compostela hi va haver pròrroga, hi ha grups d'animació una mica més sorollosos que no pas al Club Deportiu Eivissa i les Pitiusses, i clar, veus la graderia de Can Misses amb forats cada 3-4 seients una persona i se't fa una mica estrany, no? Perquè estan animant amb banderes i això, però amb distància de seguretat entre ells. Però vaja, sí que és veritat que és el camí cap a on hem d'anar i s'agraeix també veure ja públic, com de fet diria, si no canvia molt el panorama, que hi haurà el partit que ja té horari. Si et sembla, canviem el guió una mica del que estava previst, perquè avui mateix hem conegut que el que deia Ràdio Sabadell, al final era faves comptades, no es juga dimecres, sinó dijous, l'endemà del Dia de Reis, aquest partit de segona eliminatòria, segon desplaçament consecutiu del Sabadell a Eivissa.
Sí, recordem que en aquest cas a Santa Eulària del Riu per jugar contra la Penya Deportiva, com ja havíem especulat aquí, tenint en compte que jugues el dilluns contra el Girona a Montilivi, el dijous dia 7 serà aquest partit, no li feu cas a Roger Benet, que havia dit que era a les 9 de la nit, el partit és a les 7 de la tarda, a les 7 del vespre.
Mateix horari que Camises.
Mateix horari, mateix narrador, Adrián Arroyo, ja podem avançar aquí.
Diferents ulleres.
Diferents ulleres, molt important, molt important.
Distància molt més propera, amb la zona de banquetes.
També. I mateixa programació especial aquí a Ràdio Sabadell, és a dir, ja tindrem temps, però a partir de 2:15 ens hi posarem amb la prèvia del Sabadell en joc.
I acabem amb l'últim fragment que teníem preparat avui, en aquest cas d'Antoni Hidalgo. Deies tu que l'any 2020 és l'any Néstor Querol, primer pel gol de l'ascens a Marbella, indiscutiblement, i fins i tot si anem a l'última setmana amb aquest doblet, gol olímpic a Can Misses a la Copa, gol per salvar un punt a última hora en el duel importantíssim, duel directe contra el Castellón, contra l'equip de la seva terra, També tenim la d'Antonio Hidalgo analitzant un any que també per ell és com si, no sé, com si haguessin passat 8 o 10 anys, no?
Sí, també és l'any Antonio Hidalgo, no oblidem, perquè al final és l'entrenador que ha permès tornar al futbol professional al Centre d'Esports Sabadell després de 5 anys, i això quedarà en els llibres d'història, succeint en aquest honor a Lluís Carreras. I explicava ell mateix a la roda de premsa què havia suposat aquest 2020 pel de Canovelles.
A nivell professional ha sigut el màxim, no? Hem arribat al futbol professional. És un any molt especial per mi i per molts jugadors a la nostra carrera esportiva. Li he dit abans del partit i he agraït als meus jugadors el creure sempre en el que fem, en com som com a grup, com superen les situacions difícils que hem tingut, i estic molt agraït, no?, a aquest grup de jugadors, el que vaig tenir l'any passat també.
Doncs sense cap mena de dubte, aquesta creença és el que ha fet el Sabadell superar un munt d'obstacles. Penso en el playoff, penso sí. En el fet de sobreposar-te a perdre el lideratge 8 dies abans de la pandèmia i del confinament, etc.
Un confinament, a veure...
El 0 de 15 d'inici a segona divisió.
Sí, però ja no només això, sinó a un procés de confinament, sí, tots els equips, però haver de començar amb els entrenaments individualitzats, no oblidem, més tard que alguns rivals del playoff, haver de preparar allò, eliminatòries a contracorrent, sense dormir, jo de veritat, sí.
Un brot de coronavirus només començar la pretemporada just després del playoff.
Lesions, sancions, que no són problemes que no tinguin altres equips, insisteixo, però de vegades sí, crec que...
S'han sobreposat i de manera excel·lent el Sabadell a tots ells.
L'exercici que més d'un hauria de fer aquestes festes és fer una mirada enrere, ja sé que del passat no es viu, evidentment, però és que no estem parlant d'un passat de fa 3 o 4 anys, estem parlant d'un passat de fa 11 mesos, 12 mesos. Cal mirar la trajectòria del Sabadell aquest últim any per saber què ha fet l'equip, què ha estat capaç de fer, perquè em sembla un miracle, pràcticament, amb tot el que ha succeït.
Doncs si voleu fer aquest exercici, a partir de 7:45, avui Tribuna Preferent, amb el Pau Vituri, que molt em temo que farà precisament això, aquest anàlisi, i us demanarà l'opinió sobre com ha anat el 2020, ara que el tanquem. Vacances als jugadors del Sabadell fins al dia 28.
Jo no
aixequis la cella, que tu toca treballar. I de cara a la següent cita amb el Centre d'Esport, recordem, serà el dilluns dia 4 de gener. Per això el Sabadell es tira vacances fins al dia 28. Dilluns vinent, d'aquí en 8, tornen a la feina els entrenaments els nois d'Antoni Hidalgo. I, vaja, el calendari no el sabem de memòria, però dilluns Girona, dijous Santa Eulària, com hem comentat, a les 7 del vespre, segona eliminatòria de la Copa. El més probable és que si el Sabadell passa, li toqui ja un primera divisió a la tercera. El dilluns següent, el dia 4 més 7, 11, el dia 11 de gener contra el Lugo a casa.
En un horari superintempestiu.
Sí, i en cas de passar ronda, el següent cap de setmana seria ja tercera eliminatòria de Copa del Rei.
I no volem llançar les campanes al vol, però probablement contra un primera divisió. Però això sí, ja parlarem més endavant.
Tindrem temps. Pau Vituri, gràcies.
A tu.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
En categories formatives, no deixant encara el Centre d'Esports, el seu juvenil A segueix creixent. I de quina manera? Ahir, en un dels partits més complets de la temporada, si no el que més, es va imposar amb justícia per 3-0, amb golejada inclosa en el duel comarcal contra el Cerdanyola. L'equip de Miquillador va ser el clar dominador de l'enfrontament i va tenir la recompensa a l'Equador de la primera meitat amb la diana de Miquel Ostrell. Tot i que la situació semblava controlada, no va ser fins les acaballes quan el Sabadell va rematar la feina. El 2-0 el va materialitzar un Albert Ramis Luque, que ha viscut una setmana inoblidable després d'haver estat convocat amb el primer equip el passat dimecres a la Copa del Rei. Com ell mateix explica, ahir li va tocar fer el paper de revulsiu i va complir amb escreix.
Primer de tot, molt contents per la victòria. Avui m'ha tocat sortir a banqueta, però bueno, ja vaig parlar amb el míster, tenia que sortir de revulsiu i fer-ho el millor possible. I molt content per la victòria, i ens fiquem tercers i anem a Ebre amb molta confiança i amb ganes de guanyar.
Pocs minuts després, Ivan Bustamante faria el 3-0 definitiu. El Sabadell juvenil ha fet Olímpia un autèntic fortí, cap derrota de moment i 10 punts de 12 possibles. A més, acumula 4 jornades consecutives sense conèixer la derrota. Amb aquesta gran dinàmica, el centre d'esports s'ha enfilat fins al tercer lloc del seu subgrup i abans de marxar de vacances tindrà, com escoltàveu ara, l'oportunitat d'apropar-se als dos primers, ja que diumenge, sense temps per pair els torrons, el juvenil arlequinat visita un dels co-líders, el Club Deportivo Ebro, en aquest duel entre arlequinats. Després de la gran victòria contra el Cerdanyola, el Sergi Parc va poder xerrar una estona amb el tècnic Mic Lladó.
Som-hi, avui amb un home molt feliç, el Miqui Lladó, el tècnic del juvenil del Sabadell. Miqui, com estem? Bona tarda.
Tu ho has dit, molt feliços i molt tranquils, sobretot. Ja et dic, bueno, mira, al final ho vam parlar des del dilluns, que avui havíem de tornar-nos a fer forts a casa i així ha sigut, 3 punts, felicitat absoluta i demà arrencar un altre cop per l'Ebro, però amb calma.
Ara parlem del partit, però abans que res, suposo que, no sé si ho has fet ja, però mires la classificació i veus el Sabadell tercer.
No ho he fet, ho faré segurament a la tarda, després de dinar, entraré uns quants cops a la federació i sí, estem tercers, és cert que tot està molt apretat, però bueno, s'ha d'estar allà, ja feia un parell de jornades que estàvem cinquens, aquesta victòria doncs ens permet sobretot també passar el Cerdanyola, perquè si no ells sumen 14 punts i aquestes coses doncs s'han de vigilar amb una lligueta tan curta. Queda molt, potser algun dia doncs ens veiem sisens, però aquest no és el problema, el tema és estar a la pomada, estar-hi a la part de dalt i ara doncs poguent a Ebro amb la possibilitat de que si sumes els 3 punts doncs fas un cop sobre la taula perquè t'afiancies a dalt de tot.
I t'aproparies a ells, evidentment, també. Ho deies, el Cerdanyola es presentava quart abans de començar la jornada, vosaltres cinquens, és a dir, per sobre vostre, però pel que s'ha vist avui sobre el terreny de joc, almenys des de la distància es veia, s'ha vist un Sabadell molt superior al Cerdanyola.
Bueno, jo crec que la primera part hem estat molt superiors a ells. També, al final, el Cerdanyola és un equip doncs que sap competir molt bé els partits, han sumat molts punts, realment portaven 11 amb la possibilitat de sumar-ne 14, i aquestes categories, el Cerdanyola venia 2 victòries, és molt complicat sumar 3 victòries consecutives. La mentalitat que tenen els jugadors sempre és la d'intentar guanyar i sumar, però al final la força i la necessitat de treure punts sempre fa que l'equip que els necessita més, quan més els necessita, doncs solgui emportar-se el gat a l'aigua amb condicions igualades. Llavors, al final era així, el Cerdanyola no podia venir aquí i no podia doncs, ni molt menys treure els 3 punts. Ho vam plantejar així, la primera part crec que ha sortit molt bé, l'equip ha estat molt agressiu, hem arribat a porteria rival, tot i atacar contra un equip que estava replegat. A la segona hem tingut 20 minuts que sempre passen en aquests partits, on ni és teu ni és meu, tampoc pateixes molt, però estaven a prop de la nostra àrea i després al final del partit, doncs, un cop hem marcat el 2-0, s'ha acabat el partit i hem tingut la sort de marcar el tercer, que et fa marxar encara més content.
I a més teníeu aquest condicionant, que ja parlàvem en les hores prèvies, que era que alguns dels jugadors juvenils venien d'arrossegar una miqueta de fatiga, no? Després de viatjar a Eivissa amb el primer equip per disputar la Copa. Xavi Riad, titular, per exemple, tu ja deies que és un líder de la defensa i que només pots tenir bones paraules per ells. També al final, per exemple, l'Albert Luque, que ha entrat a la segona meitat i ha contribuït amb un gol. Això, aquest factor que també podia afectar-vos i al final heu tret el partit de manera sòbria.
Sí, amb en Xavi jo no em cansaré de parlar bé d'en Xavi. En Xavi és no mig equip, perquè tenim molts jugadors i molt bons, però en Xavi la línia defensiva és insubstituïble, no el podem canviar, no pot sortir d'aquí, és la nostra identitat, és la nostra força i així ha de ser fins al final de temporada. Amb l'Albert ho vam parlar que no sortiria d'inici, perquè tot i que està en molt bona dinàmica, doncs era per un tema de rotació, també de donar visibilitat a altres jugadors, ho vam parlar, va acceptar molt bé aquesta suplència i ha entès molt bé el seu paper, ha sortit a sumar, ha marcat, fantàstic, bones notícies per ell, així és com de sortir els jugadors quan entren al camp.
I ara l'Ebro, no sé si teniu algun pla especial per aquesta setmana, perquè clar, al final aquest partit vindrà després de festes, després de 24, 25, 26, és el diumenge 27, no sé si heu dissenyat allò algun pla especial tant d'entrenaments com per als jugadors a l'hora de l'alimentació, sobretot et pregunto.
Bueno, al final entrenem demà, entrenem dimarts, entrenem dimecres, entrenem dijous, és cert que després no entrenem fins diumenge, però sí que el dissabte hi haurà una petita sessió d'activació que ells hauran de fer individualment. Això també són temes que porten Handro, el preparador físic, però bueno, al final els menús a sopar de Nadal, a dinar, celebrin a Nadal, els que celebrin Sant Esteve, el que vulguin, sempre amb quantitats raonables i sense passar-se, però són festes i les festes s'han de celebrar. Al final els torrons seran iguals per nosaltres que per l'Ebro, i a l'Ebro, doncs, portant 19 punts de 24 possibles, pues, potser li està arribant ja, o porta un Nadal molt allargat, no? I és hora ara de que anem nosaltres allà també amb aquesta mentalitat de voler els punts.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un graó per sota, el Mercantil va posar fi a la ratxa de 4 derrotes seguides amb el triomf per 1-0 contra el Java HB, un equip que encara no ha puntuat en el que portem de Lliga. L'autor del gol va ser Moluke Nguzi, que reconeix que es van conjurar en la prèvia d'aquest partit perquè necessitaven guanyar sí o sí.
Va costar molt. En la setmana havíem de posar-nos les piles perquè estàvem nerviosos, portàvem una ratxa perdent els partits i com sigui havíem de guanyar. I vam tenir una xerrada tot l'equip el dilluns, què havíem de millorar, què ens faltava a l'equip. I vam dir, bueno, va, doncs per l'equip i per l'entrenador i per tots els que ens recolzaven, vam dir, ens fiquem la pila aquesta setmana i intentem aquest cap de setmana, treballant tots junts, pues, sortir d'aquesta mala ratxa.
Els graciencs van haver de patir per acabar enduent-se el gat a l'aigua contra el fanalet vermell de la Nacional. El gol de Moluke no va arribar fins al minut 73. Era més el seu primer gol de la temporada i el va viure així.
En el moment de marcar ens vam abraçar tots i va ser el meu primer gol també, una mica d'emoció, i entre tot l'equip ens vam abraçar, ens vam estirar per allà a terra i ja volíem que s'acabés el partit per tenir aquests 3 punts i marxar cap a casa amb els 3 punts, però bueno, bé, contents. Vam acabar contents el partit.
Amb aquesta victòria, els blaugrana milloren un lloc la seva classificació. Ara són 6ens del seu subgrup amb 10 punts a 4 del 5è. A diferència de la divisió d'honor juvenil, la Lliga Nacional sí que s'atura per Nadal. El pròxim partit del Mercantil serà el dia 9 de gener al camp del Manlleu, en l'última jornada de la primera volta.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Aquest Nadal, Cap d'en Reis virtual.
Cap d'en Reis virtual.
Totalment gratuïta i 100% solidària. Mou-te i corre per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Dona suport a la primera línia vers la lluita per la Covid-19.
Corre on vulguis.
Corre a casa, al carrer, al gimnàs, a la cinta. Corre per la muntanya o per la platja. Corre pel pati o per les escales.
Corre i mou-te pel Taulí.
Cap d'en Reis virtual.
Del 22 de desembre al 31 de gener, inscriu-te i registra amb la teva app favorita un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
La teva inscripció serà donada íntegrament a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
Inscriu-te i fes el teu donatiu a capdenreis.cat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minut i 15 segons per 3:45 de la tarda. Continuem endavant amb el bloc poliesportiu i amb la natació, perquè la Copa d'Espanya per clubs de divisió d'honor es du a terme entre avui i demà a Castelló de la Plana. La competició ja ha arrencat aquest matí a la piscina Gaeta Huguet. A les dues acabava de fer aquesta primera tongada de proves, mentre el torn de tarda anirà de 7 a 9 del vespre. Nadadors com Cata Curró, Marina García, Àlex Castejón, Joan Casanovas o Sergio de Celis, entre d'altres, prenen part de la Copa, la qual el Natació Sabadell, recordem, havia havia renunciat en el seu dia i que va tornar des de l'última categoria, pujant fins l'elit amb l'arribada de Claudi Martí a la presidència de l'entitat fa uns anys. Abans de marxar cap a Castelló, el mateix Martí va demanar ahir als representants del club gaudir d'aquest esdeveniment en una època de dificultats com l'actual.
Ja els he dit aquest matí a les nois i noies, el primer que vull és que gaudiu i competiu disfrutant de poder fer-ho, no? Perquè amb les circumstàncies que estem, el primer que hem de fer és gaudir del que podem fer, no? I a partir d'aquí jo crec que és una competició molt, molt maca, és una competició que el club no havia d'haver sortit mai ni haver deixat, no? I que crec que els nedadors, els tècnics, tothom s'hi sent còmode.
A diferència d'altres campionats, a la Copa d'Espanya de clubs no es competeix de manera individual, sinó que l'objectiu és quedar el més amunt possible col·lectivament. Això converteix la Copa en una competició diferent i especial, com l'ha qualificat Claudi Martí.
Dintre del món de la natació és la millor manera de competir com a equip, no? Moltes vegades la natació et trobes vegades molt sol en l'entrenament, en la competició, i la Copa és una modalitat on, evidentment, la prova en si és tirar-te a la piscina i fer marca o quedar primer, però és una manera de compartir, de convertir la convivència i l'esperit d'equip també dins de la natació en una part important. I nosaltres l'afrontem amb il·lusió, bàsicament, com deia abans, primer perquè els nois i les noies gaudeixin de la competició, i jo estic convençut que a nivell de resultats doncs tindrem uns bons resultats.
El Santa Eulàlia, el Terrassa, el Gredo San Diego, el Bidassó, el Mediterrani, el Palma de Mallorca, l'Alcobendas, el Sant Andreu, el Canoe i el Barcelona completen la llista de participants d'aquesta Copa d'Espanya de Divisió d'Honor, que ha començat aquest matí, que es farà en paral·lel a la de Primera Divisió entre aquest torn de matí, avui a la tarda i demà durant tota la jornada. La Copa de Segona, per cert, es va dur a terme l'últim cap de setmana.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ens mourem poc de Can Llong en el que queda de programa després de parlar d'aquesta Copa de Clubs de Natació de Divisió d'Honor a Castelló. Parlem també de waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell Femení, igual que dèiem abans del centre d'esports, ja es troba de vacances, en el seu cas, després del doble compromís d'aquest últim cap de setmana a la Divisió d'Honor. Dos partits sense massa història, saldats amb victòria dissabte 10-19 a la piscina del Catalunya i l'endemà diumenge ahir 18-4 a Can Llong contra el Boadilla madrileny. Un partit aquest últim, per cert, amb rotacions i on van marcar totes les jugadores, excepte les dues porteres. Ara atenció perquè el calendari és ben estrany. Amb un preolímpic al mig, les de David Palma no tindran lliga fins al 13 de febrer. I, de fet, el compromís més proper és la lligueta de l'Eurolliga a Berlín, el cap de setmana abans. Tindrem temps per parlar d'aquesta estrena europea, però abans d'aquest 2020 tan estrany que estem a punt de tancar, conversava ahir mateix a Can Llong, al Pau Vituri, amb la defensora de Boia de l'Astralpool Club Natació Sabadell, Mati Ortiz.
Som-hi, al costat de la Mati Ortiz. Mati, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Per acabar l'any, no? Deures fets, teniu dos partits aquest cap de setmana, els dos complerts amb notes, són partits aquests que s'han de superar, per tant, suposo que ja amb el xip una mica de les vacances, no?
Sí, la veritat que aquest cap de setmana doncs, teníem un repte, no?, que una mica més psicològic que físic, que també, evidentment, i era doncs, encarar aquests partits amb il·lusió, amb ganes, per acabar la feina que portem fent tot l'any, per tancar aquest 2020, que la veritat que també està sent una mica complicat, i bueno, ha sigut bé, crec que hem jugat bastant bé, hem respectat el rival també, i ara doncs, a pensar una miqueta en les vacances, que també venen de gust, per agafar més forces pel que ve.
No entraré massa en el partit perquè realment una mica un partit com els de sempre, un rival més dèbil que ve aquí, s'ha de jugar, com tu deies, s'ha de respectar i s'ha de guanyar el partit. Però comentaves tu, ara ha estat un 2020, clar, diferent. Si ens diuen al principi, quan estàveu jugant allò al passi als quarts de final de l'Eurolliga, després l'anada contra l'Horizonte, faltava el partit de tornada, la Copa de la Reina, que tot això s'acabaria o s'aturaria, clar, ningú ens ho hagués dit.
No, la veritat que crec que va ser un moment bastant dur, doncs això, no?, psicològicament, perquè al final acabem just de guanyar la Copa de la Reina i a nivell personal crec que era un dels millors, no per guanyar aquella Copa de la Reina, que al final també va ser a penals, vull dir que, però sí que per la sensació que teníem amb equip, que estàvem jugant crec que molt bé, havíem començat la temporada, doncs sincerament crec que també pitjor i al final ens estàvem unint bastant. I bueno, parar en aquell moment va ser complicat i llavors doncs, encara entrenaments a casa, tornar a parar, de cop cap de setmanes lliures, cap de setmanes amb dobles partits com aquest. Llavors, bueno, de vegades és una mica complicat, però crec que també al final si som esportistes d'elit i del nivell i absolutes, significa això, no? També saber portar això de la millor manera i sent el més professional que es pugui.
Fins i tot ho allargo a aquest inici de temporada, no? Perquè sí que és cert que l'equip ha estat jugant molt bé des del principi, ho vam veure a la Supercopa, els pocs partits de nivell que heu tingut, però precisament això, no? Ha estat un inici de temporada, una última meitat del 2020, que clar, entre que el subgrup més enllà del medi no hi ha rivals que us puguin posar les coses difícils i que tampoc hi ha competicions importants, es queda una mica curt, no?, aquest inici d'any.
Sí, la veritat que costa una miqueta, perquè sobretot m'imagino, o sigui, per nosaltres costa, m'imagino que pel David també costarà bastant una mica encara tot això, no? Perquè al final, doncs, per exemple, vam empatar contra el Medi, llavors van venir dues setmanes que no teníem partit, ara teníem aquests dos, llavors és una mica de què has de fer perquè ara tens un cap de setmana lliure, venen de jugar un partit important, com els gestiones les festes, i al final nosaltres també a la que podem intentem demanar una mica més d'aire lliure, no? Però bueno, sí, ja et dic, al final doncs encara, jo crec que teníem molta il·lusió també de començar, com va passar i es va veure la Supercopa i demés, i ara doncs les que se'n van amb la selecció també m'imagino que tenen molta, molta il·lusió pel que ve, i nosaltres per agafar Europa ja, i el Fabre que també hi ha ganes.
Aquí anava jo, i amb això pràcticament ja acabo, Mati. Et pregunto d'entrada què et sembla el sorteig, perquè l'altre dia li preguntàvem al David, ens deia, home, potser hem tingut una mica de sort perquè hi ha grups de 5 equips, el vostre és de 4, i aquí hi ha grups on, per exemple, està Mataró, Medi, Kinev Kirishi, d'altres on tens també hongareses, russes... No sé si la Mati també pensa que heu estat de sort, tot i que hi ha Buliakmen i Donovan Baros, que no són fàcils precisament.
No, jo crec que sí que és veritat que podem haver tingut sort al final en ser un equip de 4, que no de 5, que això al final, vulguis que no, doncs sempre és un plus. Però bueno, també penso que ha arribat a aquest punt i no tampoc és perquè ara la gent pensi de no, em trec el pes de sobre, no, ni molt menys. O sigui, al final crec que ha arribat a Europa i més amb tot el que ha passat ara, totes les que arribarem amb unes ganes de tornar a revalidar un títol que al final doncs serà importantíssim a l'estar concentrades i al jugar, perquè de vegades aquí fem una mica la conya, no? Però és que és veritat, quasi sembla que guanyarà l'equip que menys positius tingui, no? O més hagi entrenat. Llavors això, no? Serà important doncs també poder entrenar tot el que es pugui. Equips una mica complicats i guerrers més que res, i doncs això, no? Serà afrontar-ho amb tota la il·lusió, amb la concentració que calgui, i ja està.
I l'última, Mati, suposo que personalment, m'ho diràs tu ara, no? Però suposo que amb ganes d'enganxar també el 2021, ni que sigui per veure si trobem una mica la regularitat, com dèiem durant aquesta entrevista, a nivell de competicions, i no sé si personalment també amb ganes de canviar d'any ja.
Sí, jo la veritat que crec que ha sigut un any complicat per moltes coses, no? Jo, a nivell personal, també crec que, em sento molt afortunada de que no he tingut cap cas greu a casa meva, ni al meu voltant, ni a la meva família, ni amics. Llavors, això crec que ha sigut un any també d'aprendre, realment, de donar valor a totes les coses que de vegades no donem valor, no? I des d'aquí doncs també aprofito, en nom meu i en nom de tot l'equip, de totes aquestes persones que sempre ens segueixen i de les que no, que han passat moments difícils, doncs molts ànims, i segurament que, o esperem que això canviï, que el 2021 sigui millor.
Aviam si podem deixar el virus en un segon terme i centrar-nos en la competició, perquè ens ve un 2021 apassionant. Al febrer tindrem ja Eurolliga a principis i serà una passada segur aquesta fase final de la competició. Mati Ortiz, moltes gràcies pel teu temps, com sempre, i a gaudir de les festes.
A vosaltres, gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I tot en un Natació Sabadell que ha decidit apostar fort pels e-sports, per l'esport virtual, que també té cabuda aquí a l'Hotel Suís, com deia ara el separador. La tercera planta del centre de Can Llong s'ha destinat a aquestes disciplines i ahir diumenge, coincidint amb la Marató de TV3 i amb un torneig benèfic solidari que s'hi feia allà, es va dur a terme la presentació de tot aquest espai. Escoltem un petit tastet de com va anar el tema amb la veu de la Júlia Ramon.
La idea va ser, doncs, suposo que una conjunció, doncs, perquè la pandèmia ens ha condicionat molt, però sempre portem treballant en projectes innovadors i diferents per portar valor afegit al club i al seu soci, no? I això era un tema que ja feia pràcticament 2 anys que ho estàvem parlant i ho havíem començat a parlar amb ell, i justament ara doncs, hem trobat la conjunció doncs, que ells han apostat doncs, per desenvolupar aquest projecte, nosaltres també doncs, per apostar-hi en forma de posar l'espai disponible i d'entrar també en aquest sector, perquè ja creiem que serà part del futur. Jo crec que ha sigut allò un win-win que hem trobat.
El president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, explica així com va sorgir la idea de destinar un espai a les instal·lacions de Can Llong, de la mà d'Adobo, per als e-sports. Una moda cada cop amb més adeptes, especialment entre els joves, que pot ser complementària amb l'esport tradicional.
És una cosa que pels que som ja una mica grandets, però d'alguna manera ens pot sorprendre i podem pensar doncs, que o no sabem d'on ve, però realment és el futur, o és part del futur. Evidentment, no substituirà l'esport de tota la vida, però i passarà a ser part de l'esport, no? I crec que sent així és el que hem de fer els que estem en el món de l'esport, és estar-hi perquè es faci bé i perquè es pugui gaudir de la mateixa manera que es gaudeix de l'altre esport.
Durant la inauguració, el Centre Gamer hi va ser, entre d'altres, l'excapità del Barcelona d'handbol, Enric Masip, vinculat amb Asobu des de fa un temps. Ell i Claudi Martí comenten que l'obertura d'aquest centre destinat als e-sports pot suposar una manera d'enganxar els més joves a l'esport.
És veritat que l'entreteniment porta que al final algú que s'apunta en un club esportiu i que, m'invento, els pares doncs, tenen una activitat determinada, és igual, sigui jugar a pàdel, anar a nedar o anar al gimnàs, en aquests moments, doncs, home, la gamma s'amplia perquè, clar, potser un pare que està amb un fill i sap que no el pot portar al gimnàs perquè bueno, doncs no es pot quedar amb ningú, home, doncs, d'alguna manera doncs, aquests mecanismes per donar-li, doncs, dotar aquest nano que pugui estar i mentre tu estàs fent una hora de natació el nen està pues jugant, sempre i quan seguint una mica les pautes reglades que han de marcar el joc.
Precisament era un dels factors que nosaltres portàvem ja molt temps i com veus l'evolució del club i que cada vegada veus que el jovent hi ha una... És a dir, la canalla que ve al club moltes vegades ve perquè és petit, el porten els pares, els avis, tot, però quan arribes als 7, 14, 15, 16 anys, si no estàs en un esport més competitiu, que competeixen a nivell federat, doncs és una època on realment el club perdia atractiu per a la gent jove, no? Bueno, perquè les coses van evolucionant i nosaltres va ser una de les coses que vam veure que havíem d'adaptar-nos, no? Nosaltres com a club també hem de ser capaços d'adaptar-nos a què vol el jovent d'avui en dia, què és el que li motiva, el que li agrada, doncs hem intentat donar-li.
També va ser l'exfutbolista internacional i ara membre del gabinet de presidència de la Federació Espanyola, Albert Luque, que admet que no és massa partidari d'aquests jocs, tot i que entén que el futur passa per ells.
El món dels gamers, jo tinc 3 fills i és un món que li encanta. Mira que jo sóc més de sortir a l'aire lliure, de fer esport, de córrer, però bueno, això és el futur, això és el que es viurà, el que la gent jove vol ara. Jo sóc en contra, però al final això és una realitat. No podem deixar a un costat i als nens doncs, és un món que li agrada. Jo sempre intento esportar-me'n a jugar, a fer esport, però a la mínima que tenen un moment lliure doncs volen ser que sigui gamers, que sigui jugar al Fortnite, que sigui coses d'aquestes, doncs també està molt bé. Un ha de ser sempre el que li agrada i no descartar res.
Des d'ahir, Sabadell compta amb uns dels centres gamers més grans de tot el país en aquest espai destinat als e-sports situat al Club Natació Sabadell de Can Llong. Com diu Enric Masip, una demostració de fins a quin punt poden anar de la mà de l'esport tradicional i virtual en ple 2020.
Fa un temps que vaig entrar en el projecte Asobu, que són una mica els responsables d'estar aquí. Jo crec que li hem donat una nova dimensió, no? en els e-sports, no? Que al final és veritat que abans ho veies molt més allunyat dels espais esportius, i jo crec que, com s'ha explicat, evidentment, marcant les distàncies, perquè no ens oblidem que els que venim del món de l'esport i de fer esport és primordial per la salut humana.
Primordial per la salut humana, el món de l'esport més tradicional, però lligat ara també a Can Llong amb els esports, amb l'esport virtual en aquesta tercera planta de la seu del Natació Sabadell a Can Llong. Repassem el menú del dia de demà aquí a l'Hotel Suís amb el Pau Vitori al capdavant del programa. Parlarem de l'estat de la gespa de la nova Creu Alta, tantes voltes que li hem hagut de donar en les últimes setmanes i la preocupació que hi ha per aquest tema al centre d'esports. També, com deia el Pau abans, del 2020 de Néstor Querol, protagonista indiscutible al conjunt un arlequinat, heroi de l'ascens a Marbella i que ha acabat com un tro aquesta última setmana de l'any. La sabadellenca Montse Quesada va tornar a jugar a primera divisió i ho va fer a més aturant un penal en el Levante espanyol. La saludarem i també parlarem de la triple derrota dels equips d'handbol nacionals de la ciutat i la victòria del futsal Pia a Cerdanyola del Vallès en el partit ajornat per Covid en el seu dia a la segona B de Futbol Sala.
Impecable el control de so, la feina del Roger Benet. Us ha parlat avui l'Adrià Arroyo. En nom dels esports d'aquesta casa, ja sabeu que podeu continuar informats de tot el que succeeix aquí a Sabadell, evidentment també pel que fa al món esportiu, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook o al Twitter de l'emissora. I si no, al 94.6 de l'FM o a l'streaming de Ràdio Sabadell. Demà, com diem, d'aquí a 23 hores, més esport sabadellenc aquí a l'Hotel Suís a les 2 puntuals amb la cita. Una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.